Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que la policia britànica ha detingut l'expríncep Andreu del Regne Unit pels seus vincles amb el pederasta nord-americà Jeffrey Epstein. L'escàndol per aquesta relació havia escalat les últimes setmanes amb noves revelacions que el farien responsable de compartir amb Epstein informació confidencial. Avui se l'acusa de mala conducta en càrrec pública. Aquesta és la primera detenció en el cas, més enllà de la del mateix Epstein i la seva col·laboradora. La crisi en la família reial britànica s'ha tornat a greujar, doncs, amb l'arrest, i el rei Carles, de fet, ha defensat que la justícia ha de fer el seu curs. També hem repassat com estan els pressupostos de la Generalitat per aquest any 2026. Avui, el PSC i els Comuns han signat l'acord després de desencallar el pacte per limitar la compra especulativa d'habitatges que no permet la compra de pisos en zones tensionades que no siguin per ús habitual. Amb els Comuns, l'acord ja està signat, i amb Esquerra, que és l'altre soci prioritari del govern d'Illa, les negociacions estan ben encarrilades. I hem repassat també com estan les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors. El resum, molt malament estan. Avui, en la primera trobada, no hi ha hagut acord, però amb noves cites previstes per la setmana que ve. Els sindicats asseguren que el govern ja pensa en una nova oferta que millori la que els han presentat avui, que us vam explicar ahir al Catalunya migdia, i que no ha seduït gens, com es preveia, d'altra banda, el representant dels treballadors. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs que el Ministeri de l'Interior posa protecció a la dona que ha denunciat ser víctima d'una agressió sexual per part de l'ex número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González. La víctima, també policia, ha denunciat pressions per haver format part de l'entorn de González. Madrid, Dani Sainberja.
Bona tarda. Ha estat la que serà la nova directora adjunta operativa de la Policia Nacional, Gemma Barroso, qui s'ha posat en contacte amb la víctima per oferir protecció policial, i ella l'ha acceptat, confirmen fonts d'Interior. El Ministeri investiga si tant el presumpte agressor com la seua mà dreta, també cessat, van pressionar-la perquè no denunciés i si l'encobriment afecta més comandaments. El PP, que ahir acusava Marlaska de tapar-ho, avui li retreu al ministre no conèixer els fets. Alberto Núñez Feijóo.
Si el ministre d'Interior no conoce de quién se rodea y qué hacen los que se rodean desde hace meses, es un verdadero incompetente. En el sumario y en el juzgado se acreditará, porque hace falta pruebas, evidentemente, cualquier otra conducta.
I demanar novament la seua dimissió.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una denúncia per la violació d'una dona als jardins de Costa i Llobera, al districte de Sants Montjuïc, de Barcelona. Això divendres passat al migdia. Segons el relat que consta la denúncia, un home la va agredir sexualment quan la dona passejava el seu gos. Un equip d'emergències mèdiques va atendre-la i la van traslladar a un centre hospitalari. La policia ha reforçat el servei a la zona i mira d'identificar l'autor d'aquesta agressió sexual. I el Cercle d'Economia reclama reduir el ritme d'arribades d'immigrants per fer-lo compatible amb les capacitats, diuen, reals d'acollida i també d'integració, en un moment en què els serveis públics i el mercat de l'habitatge estan tensionats. Aquest organisme també aposta per prioritzar perfils més qualificats i revisar els mecanismes que puguin servir per obtenir papers com l'arrelament o la reagrupació familiar. Barcelona, Mireia Salà.
El Cercle d'Economia considera que fa falta la immigració i veu bé la regularització extraordinària que ha fet el govern espanyol, però a la vegada considera que és la demostració que no s'està gestionant bé els fluxos migratoris, i si no es canvia el model de gestió, d'aquí a un temps tornarà a haver-hi una bossa d'immigrants irregulars. Aquesta institució alerta que la majoria arriben a l'Estat com a turistes i quan se'ls acaba el visat es queden de forma il·legal. El Cercle d'Economia recorda que en 25 anys la immigració a Catalunya s'ha multiplicat per 5 i tensiona els serveis públics com la sanitat i l'educació o el mercat de l'habitatge. Teresa García Milà és la presidenta del Cercle.
Creiem que cal modular els fluxos segons les capacitats reals que tenim, revisar els mecanismes d'arrelament i reforçar també, a la vegada, l'atracció de talent qualificat. I, per altra part, també és molt important establir molt clarament el marc de drets i deures que poden millorar la integració i la cohesió social dels immigrants.
El Cercle d'Economia també proposa que es demani als immigrants coneixement i ús del català i l'assumpció de valors democràtics com la igualtat de gènere.
I Vox ha desembarcat avui a Ripoll, feu de Sílvia Orriols, per marcar perfil propi amb la immigració. El líder del Partit de Catalunya, Ignacio Garriga, ha assegurat que la seva presència al Congrés fa que puguin defensar millor els interessos del vot anti-immigració. Anem a Ripoll. Núria Paraire, bon dia.
Bona tarda. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, l'esperaven una vintena de persones que portaven una pancarta en català on hi posava primer els de casa. Ha anunciat una ofensiva contra l'islamisme que passa per personar-se en el cas de l'imam de Ripoll, que el cap de setmana va ser detingut per agressió sexual a una nena de 12 anys i que ha quedat en llibertat amb càrrecs. I assegura que la seva formació té més poder institucional que l'Aliança Catalana per poder fer mesures efectives, diu, contra l'islamisme.
Hem denunciat la creixent islamització de Catalunya des del 2019, quan no existia Aliança Catalana. Nosaltres, per sort, representem un projecte nacional, un projecte que des del Congrés dels Diputats tindrà la força suficient per poder ser, com ha dit, garantia i dic de contenció enfront a l'islamisme.
La seva visita a Ripoll ha estat davant del monestir i ha durat una hora.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I també amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació. Bona tarda.
Bona tarda.
Els advocats, Lourdes Ciuró, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Som-hi.
Sí. Ready to go, que diu aquí.
Doncs ready to go. Vinga, el primer tema, ja sabeu, ens ve des de fora. I els dijous saludem l'escriptora, la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Ready to go, tu, també?
Més o manco.
Ui.
Saps què passa? No, saps què passa? Que a mi el vent me posa molt nerviós, me neguiteja molt i m'inquieta. I no m'agrada el vent.
És emprenyador. Tranquil·la, sí.
La pluja té partidaris i detractors, igual que sí. El fred, la calor, però el vent genera una unanimitat en contra,
els
pobret.
Els que venim d'esports, els futbolistes, per exemple, sí. Sempre diuen que el pitjor que pot passar per un partit de futbol és
jugar
el vent.
Vent.
Ni el fred, ni la neu, ni la pluja, ni la calor, el pitjor és el vent.
És
el
que és un descontrol.
No s'obliga a jugar-la per terra.
No pots preveure el què, no? Sí, sí.
Mira, doncs
molts
si
ànims, escolta'm. És molts ànims, Llucia. És l'últim dia, eh? Diu que a partir de demà ja està. I al cap de setmana, primaveral, ens ha dit el Mauri. Per tant,
fantàstic, fantàstic, molt bé. Bé, no volia parlar de vent, de totes maneres. Volia parlar de la llibertat d'expressió, perquè ahir varen declarar davant del jutge l'autor i els comissaris de la performance La Santa Baldana, que és una performance que es va fer el 2024 a Tortosa. Era un simulacre de processó religiosa que volia exaltar les virtuts del menjar i del beure, una gran bacanal en el Fòrum Cultura i Ruralitats organitzat pel Ministeri de Cultura. I aquesta performance representava la típica processó amb una confraria, una verge, i en aquest cas la verge estava envoltada de baldanes, no?, d'aquest embotit típic de les Terres de l'Ebre. I què va passar? Que Abogados Cristianos va denunciar l'autor, Josep Pinyol, va denunciar el col·lectiu Convent per un suposat delicte d'ofensa contra els sentiments religiosos. Però els organitzadors asseguren que en cap cas aquesta era la seva intenció, no volien ofendre ningú. Llavors, Amnistia Internacional el que fa és reclamar una reforma urgent dels articles del Codi Penal que atempten contra la llibertat d'expressió. El Codi Penal preveu multes per les expressions que facin escarni de dogmes o de creences religioses amb intenció d'ofendre. Però això, diu Amnistia Internacional, no pot justificar que la sàtira i les representacions artístiques es persegueixin penalment i que humoristes i artistes hagin d'anar als jutjats a explicar els seus acudits o les seves creacions. I, de fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha reiterat en moltes ocasions que les expressions ofensives també estan protegides per la llibertat d'expressió, no? I tot això a mi em recorda molt un altre cas de fa uns anys, quan el programa Està passant de TV3 va fer un gag amb la Mare de Déu del Rocío, un gag divertidíssim, s'ha de dir, interpretat per Judit Martín. Finalment, la justícia va arxivar la denúncia en tractar-se d'una paròdia amb l'objectiu de fer humor i, per tant, emprada per la llibertat d'expressió. Però què passa amb aquestes causes? Que tenen un efecte dissuasiu i silenciador, no? Perquè transmeten que determinades expressions artístiques o satíriques poden haver-se d'enfrontar a conseqüències molt negatives, no? Són censurables. I, per tant, molts creadors diran, mira, saps que jo no vull embolics, i cada vegada estaran més condicionats i cada vegada estaran més coartats. Castigar l'escarni de dogmes o de creences religioses representa un delicte que no exigeix una incitació directa a la violència, que seria el llindar que estableix el dret internacional dels drets humans per permetre la persecució penal. És a dir, només s'acceptaria en casos greus en els quals s'incita de forma directa a la violència, no? Hi ha una relació causa-efecte demostrada entre el missatge i la comissió d'actes violents. Però ni el delicte d'escarni ni altres delictes del Codi Penal, com les injúries contra la corona o contra les institucions de l'Estat, complirien aquest estàndard, segons Amnistia Internacional. No? I per això també demanen derogar aquests delictes que no tenen cabuda en un país democràtic, segons el que estableix Nacions Unides, perquè les figures públiques, incloses les que tenen la màxima autoritat, estan subjectes legítimament a la crítica. No? Llavors demanen també derogar l'article que prohibeix l'enaltiment del terrorisme per evitar més casos que vulneren el dret a la llibertat d'expressió, com els judicis als titellaires o els rapers Valtònic o Pablo Hasél, que dilluns va fer 5 anys que és de la presó. No? Recordem que va ser detingut per delictes d'enaltiment del terrorisme, per calúmnies, injúries contra la corona, injúries contra les institucions de l'Estat, amb penes de 6 anys i mig de presó, i tot per la lletra de les seves cançons. I ara diverses entitats, entre les quals l'ANC, han impulsat una campanya de suport internacional signada per més de 200 professors universitaris d'arreu del món que reclamen la llibertat de Pablo Hasél. I la veritat és que a mi tot plegat em sembla esfereïdor viure en un país on pots anar a la presó per la lletra d'unes cançons o el qual et puguin jutjar per fer una performance o per fer un gag, no? Especialment quan veus que altres expressions que sí que tien l'odi contra les dones o contra determinats col·lectius passen impunament, no? Mm-hmm.
Tenim dos advocats a taula i un periodista. Per tant, llibertat d'expressió... I tothom assenyala el Marc, com si fos ell qui hagués d'obrir el foc, no sé. La Lourdes i el Ferran et assenyalen a tu, Marc. No sé si et dones per al·ludit o no.
No, em sembla un debat molt interessant. És a dir, jo d'entrada, com a principi personal, jo diria, jo sóc partidari dels límits. És a dir, és sabut, i és sabut per una cultura democràtica com la nostra, que la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental, no és absolut. Hi ha un límit, i per tant, la positivització d'aquests límits, és a dir, quan els convertim en límits penals, al meu entendre, és correcte i és encertat. El tema és si estan ben positivitzats, si estan ben previstos en el nostre ordenament, i aquí estic totalment d'acord amb la Llucia, amb que no, probablement no ho estiguin. No? La regulació de l'article 525 del Codi Penal el que fa precisament és castigar l'ofensa al sentiment religiós. Mm. I això, al meu entendre, hauria de quedar fora del dret penal. Mm. Altres països, com per exemple Alemanya, també Itàlia, d'una forma diferent, però altres països el que fan és castigar aquestes manifestacions quan són idònies per alterar l'ordre públic, la convivència, no? Unes manifestacions que són clarament ja no incitadores a la violència, sinó generadores de malestar col·lectiu, d'aquest ordre públic, no? D'aquest principi de convivència. El fet de que jo pugui ofendre amb una persona manifestant-me contra la seva religió, jo crec que hauria de quedar, sí, emparat en la llibertat d'expressió i, per tant, fora del Codi Penal. Però, insisteixo, crec que és imprescindible i és propi d'una cultura democràtica madura que hi hagin uns límits que castiguin determinades manifestacions.
Estic d'acord amb el dilema que planteja el Marc. No sé si estic d'acord amb el Marc, però...
Em sembla que no funciona bé aquest micròfon. Ferran, canvia aquesta cadira, Sí, ja està, ara.
No, jo dic que estic d'acord amb el dilema que planteja el Marc i amb aquesta situació. No sé si estic d'acord amb el tema dels límits, perquè aquest és un tema que en el món del periodisme i en el món de l'opinió i d'alguna forma de la creació de continguts constantment se'n parla. A mi el que sí que em sembla que està bastant clar que hauríem d'atacar o resoldre d'alguna manera, és un cert doble raser. Dic perquè la Llucia ha posat alguns exemples, l'exemple del Pablo Hasél, la Judit Martín, no? Aquell gag de la Verge del Rocío, el Facu Díaz, que va un humorista de Blanes, que va fer un acudit sobre el Pepe Lleta, la famosa portada del Jueves, que es va segrestar. Clar, tota aquesta gent que d'alguna forma doncs, ha acabat als tribunals per aquesta col·lisió, no?, entre el respecte a uns determinats sentiments o a una determinada la imatge d'algunes persones i la seva llibertat d'expressió. I després hi ha gent, doncs, que és aliena a això, no? Veiem com, per exemple, doncs, a les xarxes socials, a Twitter, doncs, es pot anònimament insultar i dir mil i una barbaritats i les empreses no col·laboren. Per exemple, quan es demana de dir, doncs, escolti'm, quan un jutge demana, vull saber qui ha fet aquestes piulades, qui hi ha darrere d'aquest perfil, doncs les empreses no col·laboren, o que hi ha institucions, doncs, que tenen una protecció que no tenen d'altres, no? Com, per exemple, el cas més paradigmàtic a Espanya és la monarquia. Mm. És a dir, sense saber on hauríem d'acabar, és evident que sí que hi hauria d'haver, diguéssim, hauria de tenir la mateixa risc o les mateixes garanties que aquells creadors que, donant la cara, doncs fan gags o fan humor o escriuen el que siguin, i altres, doncs, que no ho fan, o algunes institucions que estan més protegides que altres.
Realment, és, aquí hi haurien tantes opinions, no, com persones, i a més, segurament tots aniríem, ens podríem anar donant la raó en molts aspectes dels que anem dient. L'ofensa és una cosa tan íntima, el que a tu et pot ofendre. Mm. Quina és la magnitud? És a dir, i el Codi Penal què pretén protegir quan jo em sento ofesa? Perquè si jo em sento ofesa perquè, posem pel cas, veig una persona despullada pel carrer, quina és la jurídica a protegir?
Sí, sí.
El meu dret a què? Uh-huh. Sí que veig clar el meu dret, si a mi em diuen, doncs, em posen injúries o calúmnies o m'ataquen personalment, crec que tinc una força que és un bé a protegir, que és la meva dignitat, la meva entitat com a persona, etc. Però el fet del que a mi m'ofèn segurament és molt diferent al que ens ofèn a cadascun de nosaltres i a tots els oients de la ràdio. Llavors, trobo excel·lent poder anar a reivindicar la meva ofensa als tribunals, que hi hagi una opció d'anar a dir jo a mi això m'ofèn, i també considero que s'ha de poder parlar de tot, per exemple, el cartell de la Festa Major de la Mercè. A mi em va semblar que era una forma de parlar. Malgrat es volia fer laica la festa, es va posar de referent una imatge sacra. Per tant, dius, bueno, doncs, crec que al final uns ens necessitem els altres per anar-nos reivindicant i per ser presents en la vida i la quotidianitat. I si hi ha una doble vara de mesurar, que això també es diu al carrer moltes vegades, no, oh, posa't amb l'islam, ja veuràs. Home, posa't amb l'islam, jo crec que els jutjats d'aquí, el fet de les ofenses, les tractarien igual, fossin les persones islamistes o musulmanes o fossin catòliques. No veig que hi hagi una diferència de tracte. Altra cosa és el que fan les organitzacions islamistes per defensar el seu imaginari religiós, que són coses completament diferents i que podrien alertar o a fer l'apologia de la violència. I per acabar, el fet de, per exemple, els delictes contra l'igualtat de les dones i els drets de les dones no cal que portin violència, gràcies a Déu. La Convenció d'Estambul diu que pot ser una violència masclista, per exemple, doncs, l'atac psicològic, l'atac econòmic, no només l'atac físic. Uh-huh. Per tant, no cal que hi hagi violència física perquè sigui violència masclista. Crec que aquí grinyola una miqueta el que es considera no violència en el cas de les dones, i en canvi aquí, en el que ja ho han dit, no, jo no vull faltar al respecte, no vull fer sentir malament ningú. No hi ha violència ni possibilitat d'alterar el no sé, paro perquè m'estic embolicant. Vull dir que
però
desenvolupar una idea que no em
veig una diferència entre la sàtira cap a una religió, diguéssim, una paròdia cap a una religió, sí, que sense ànim d'ofendre, sinó per riure, a una sàtira o una ofensa cap a les dones. Jo veig una diferència, clarament, però és possible que no hi sigui. És a dir, jo crec que sí que uns tendeixen, com uns no estan demanant cap violència de tracte, i un altre potser sí que l'està demanant, aquesta violència de tracte.
Sí, tens raó.
No sé.
Acabaria amb aquesta idea de la Lourdes, que Lourdes estava claríssima, és a dir, el Codi Penal no pot protegir el sentiment.
Clar,
el sentiment és que a mi m'ha ofès. Doncs miri, si l'ha ofès, desofenguis.
Sí,
no?
Clar, ho sento.
El Codi Penal el que sí que pot castigar, que insisteixo, és el model alemany, el que sí que pot castigar és quan aquella manifestació és idònia per alterar la convivència, no? Quan és tan greu que acaba generant un problema de naturalesa col·lectiva. El sentiment individual, que és el que protegeix el nostre legislador, al meu entendre de forma equivocada, no pot ser objecte de tutela penal. No ho és a França, o sorpresa, ho és a Polònia, per exemple. No? És que al final aquests articles ens donen també molt, són un bon testeig.
Què vols dir? Per una qüestió religiosa, de la tradició laica de França just, i la tradició catòlica just. De Polònia.
I Alemanya i Itàlia, models diferents, però estarien un punt intermig. És a dir, insisteixo, el que castiguen és l'ofensa, no en si mateixa, quan ofena un individu que té doncs, la pell fina o que té poc sentit de l'humor o poques ganes de riure del que considera que no ha de riure, sinó es castiga la manifestació quan té aquell potencial incitador o que alteri la convivència col·lectiva. Crec que, com a societat madura i democràtica que som, jo subscric el plantejament de la Llucia amb que val la pena posar fil a l'agulla, també d'Amnistia Internacional, i valorar si cal o no reformar aquests delictes que tenen un anclatge en un imaginari històric i col·lectiu superat.
Doncs és el tema que ens proposava avui la Llucia Ramis i que ha generat aquestes reflexions.
Ara tot serà més fàcil, de temes?
No ho sé.
Parlarem del vent.
No sé, exacte, del vent. De moment anirem a Anglaterra, ara anirem cap a Londres, anirem al Regne Unit per tal de parlar sobre la monarquia, en aquest cas britànica. Ara serà d'aquí uns minuts. Fins ara, Llucia.
Que vagi molt bé, una ferrada.
Passant 20 minuts de les 3, una pausa i, com dèiem, anem cap a Londres.
Catalunya migdia. La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Explica, què tal la cita?
Amor a primera vista, és que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no, hibriditzat.
Wow. Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari i a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ja han arribat les ofertes límit del Corte Inglés. Fins a un 40% de descompte en una selecció de sofàs, mobles de sala d'estar, menjador i dormitori. I fins a un 50% en una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació del Corte Inglés. Són les ofertes límit, només fins al 22 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi.
Històries globals que defineixen el segle XXI.
Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
Donald Trump està capgirant l'ordre vigent des de la Segona Guerra Mundial. Trenca aliances, amenaça, menysprea. Estan perdent els Estats Units la capacitat de convèncer i fascinar? Es desamericanitza el món per voluntat o a la força? En aquest Mapamundi parlem de desamericanització.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Hem parlat sobre aquest tema que ens proposava la Llucia Ramis, però a les dues hem començat explicant com la policia britànica ha detingut l'expríncep Andreu pels seus vincles amb Jeffrey Epstein. L'escàndol per la seva relació amb el pederasta nord-americà havia escalat les últimes setmanes amb noves revelacions que el farien responsable, teòricament, de compartir amb Epstein informació confidencial. Ja havien sortit fotografies compromeses del germà petit del rei Carles d'Anglaterra, i la Casa Reial li havia retirat, de fet, ja tots els títols i les assignacions. Amb l'arrest d'avui, se l'acusa de mala conducta en càrrec públic perquè la policia sospita que podria haver facilitat, com dèiem, a Epstein, informació confidencial. Tot plegat agreuja la crisi de la família reial britànica, tot i que el rei Carles ha defensat que la justícia ha de fer el seu curs de manera lliure. Anem a Londres, saludem el corresponsal de Catalunya Ràdio i TV3 allà, Quim Olivares, bona tarda.
Bona tarda.
Les conseqüències dels papers d'Epstein estan sent fatals pel Regne Unit especialment, no?
Sí, sí, aviam, no sé si algú abans, algun periodista havia explicat que posessin a la presó o detinguessin o sota custòdia policial el fill d'un rei. La veritat, hauria de buscar a les hemeroteques, no?
Però
no
és habitual. Si em permets fer, explicar una interioritat, i li explico a Lourdes, al Marc i al Ferran, el Quim Olivares està debutant, com aquell qui diu, com a corresponsal, a més de debò, al Regne Unit, vull dir, és pràcticament el primer dia, sí, sí, és pràcticament el primer dia. I el Quim devia pensar, escolta, necessito una notícia important perquè em donin bola el primer dia. També et diré que poses el llistó tan alt que no sé si durant tota la teva corresponsalia aniràs fent notícies d'aquest calibre, diguem-ne, perquè, clar, començar amb la detenció del fill del germà del rei, en aquest cas...
De la monarquia britànica,
sí,
no?
Ni més ni menys, vull dir que... No.
Sí, ara ja farà baixada, no?
Exacte,
ara ja
no t'hi poses per poc, no t'hi poses per poc, però baixa. Digues, digues.
No, això home, té el seu element històric, eh? Aquest adjectiu a mi no m'agrada dir-lo, però home, sí que és veritat que detenguin el germà d'un rei, doncs home, no és una cosa habitual. Clar, deies això de l'impacte del cas Epstein aquí, sí que l'havia tingut, però clar, fins ara estava relacionat amb el suposat abús de menors, no? Ell se l'havia vist fotografiat a l'Andreu Mountbatten Windsor, se l'havia vist fotografiat amb una noia de 7 anys que es va suïcidar fa uns anys, va publicar un llibre i allò la pressió va ser molt forta i això el va obligar, de fet el van obligar a mudar-se, no? De Windsor fins al nord de Londres, a unes 3 hores a Londres. Aquell va tenir un impacte, però ja feia dies, aquest matí, de fet, el primer ministre ja ha dit s'ha d'investigar fins al final i tothom que sàpiga coses sobre el cas Epstein les ha de fer públiques, no? I aquest matí estava mirant les seves declaracions a la BBC i pensava, home, doncs això sembla que és una apel·lació encoberta al germà del rei, no? I mira, i una hora i mitja després l'han detingut. Cal aclarir, això ja ha quedat clar, tu ho has explicat, no? Fa un moment que se'l deté per suposada mala conducta en càrrec públic, és a dir, que en aquest cas no tindria res a veure amb suposats abusos sexuals a una menor d'edat, que això ha anat sortint, però sobre això no hi ha res en el cas d'avui. La policia l'investiga per haver suposadament donat informació confidencial a Jeffrey Epstein quan l'Andreu Mountbatten Windsor va ser enviat especial del Regne Unit per al comerç internacional del 2001 al 2011. Si va facilitar aquesta informació no és el que ara s'investigarà, no? Però almenys una associació que es diu Republic, que és una organització antimonàrquica, que jo els he vist moltes vegades en les manifestacions promonàrquiques, ell amb banderes antimonàrquiques, doncs van portar la denúncia a la policia i ells sospiten que va passar informació després d'haver fet viatges a Singapur, al Vietnam i a altres llocs, viatges pagats per l'erari públic britànic, esclar.
Com ha caigut això a l'opinió pública britànica? Perquè, clar, ja sabem que la família reial al Regne Unit és un símbol i, per tant, és bastant intocable, però és veritat que Andreu ja havia perdut moltes de les prerrogatives perquè, òbviament, ja es veia que les seves relacions amb Epstein, entre d'altres coses, el feien com molt vulnerable. Per tant, ja diguem-ne que la família reial havia marcat moltes distàncies amb ell. Però, clar, no deixa de ser, com dèiem, el germà i el fill d'una reina. Clar, això té molta incidència en l'opinió pública o els britànics ja ho donaven per descomptat, entre cometes?
Mira, una anècdota. Jo abans de fer el directe per TV3 a un quart de 3 del migdia, hi havia aquí una corrua que encara hi són, de periodistes de davant de les càmeres i el circ mediàtic habitual, i dues noies que estaven corrent al Green Park, que és on sóc jo ara, que està, diríem, al costat de Buckingham Palace, s'han acostat en anglès i dius, què passa? Què ha passat, no? I jo els he dit, mira, han arrestat l'expríncep Andrew. Oh my God, han dit, però com pot ser? O sigui,
encara és impacte, diguem-ne, eh?
Exacte, s'han esbarbarat. Això és una anècdota, no? Però sí que és veritat que totes les ràdios, les tertúlies, els noticiaris han obert amb aquesta informació, no tant perquè potser molta gent ja s'esperava que hi havia alguna cosa al darrere, però sí perquè ha estat justament no pel motiu que tothom s'esperava, que era per els suposats abusos, sinó per un tema més seriós, que jo encara mai he mirat la legislació britànica, però sembla que està associat a penes molt altes. Una de les penes seria cadena per que aquí no diríem, ho diuen, però després no són tants anys els que s'ha de complir. Amb això vull dir que si se'l arribés a condemnar, perquè òbviament ara només l'ha detingut la policia, les penes que s'enfronta Andreu Mountbatten Windsor són penes elevades, no estem parlant d'un delicte menor, perquè clar, és fer públics documents confidencials del govern britànic, que poca broma.
De fet, fins ara detinguts només havia estat primer Epstein i la seva col·laboradora, després Jeffrey Epstein a la presó, ja sabeu que va morir. I ara el tercer seria Andrew. Han aparegut molts noms esquitxats, han aparegut molts noms en els papers, molts fotografies compromeses de gent com Donald Trump, els Clinton, etc. Però, de moment, conseqüències, allò, en forma de detenció, aquesta seria la tercera i la primera després de les inicials d'Epstein i la seva parella.
Sí, que, home, té inri, no? Perquè és curiós que després de tantes fotos, no?, que s'han vist, algunes fotos realment patètiques, no? Ara em ve al cap, per exemple, Lord Mandelson, no?, el que era l'ambaixador del Regne Unit a Washington, que el va nomenar Keir Starmer l'any passat, doncs ell sortint amb calçotets, no?, davant de, en una festa d'aniversaris, imatges poc edificant, sincerament, no? Les mateixes imatges que vam veure amb Andrew, doncs, en una noia vestida a terra, posant-li les mans al damunt. I deia que té inri perquè, home, és curiós que l'hagin acabat detenint, o sigui, la tercera detenció sigui aquí al Regne Unit, que i als Estats Units no n'hi hagi hagut cap, i que, a més, no sigui per els suposats abusos de menors. Sí que és veritat que la policia, a començament de setmana, ja va obrir una investigació perquè sospiten que des de l'aeroport de Stansted, no recordo ara exactament si crec que era el començament de la dècada del 2000, va haver-hi alguns vols flatats pel mateix Epstein on s'haurien transportat noies britàniques menors d'edat cap als Estats Units per cometre aquests abusos. Això la policia ho està investigant. Per tant, pot ser que això sigui només la punta de l'iceberg i que hi hagi més repercussions. El que sí que està clar que ara potser estem parlant i amb aquesta extensió perquè han tocat algú de la Casa Reial, no? Malgrat que, com tu bé explicaves, hi és algú que havia perdut el, diríem, l'empara de la Casa Reial. Havíem intentat fer alguns tallafocs, no?, des del rei DNA i t'enviem a 3 hores en cotxe de Londres perquè no ens afecti a nosaltres, i la veritat és que Buckingham Palace, que normalment fa comunicats molt lents i tal, avui, doncs, crec que ha sigut en 3 hores després, ja feia el comunicat firmat pel rei, dient, ei, la justícia ha d'arribar fins al final, ha de seguir el seu curs, i per tant, doncs, jo crec que el rei el que vol, sobretot, és evidentment que no l'esquitxi amb ell, no?
Doncs és la realitat ara mateix que ens arriba des de Londres amb el Quim Olivares, aquí deixarem que s'arreceri, que veig que fa una mica de vent aquí a Green Park i, per tant, hagués de buscar alguna cosa per poder-te tapar.
Comença a ploure, a més, també.
Ah, més ploure, escolta'm, quan anaves a Londres ja ho sabies que... Sí.
Això ja ho sabia. No venia enganyat. No,
això sí que és veritat, aquí no. Quim, gràcies, bona tarda.
Vinga, bona tarda.
No sé com ho veieu, diguem-ne que sorpresa no seria, no. Perquè ja en els últims dies quedava molt evident que estava esquitxat, però bé, no deixa de ser sonat que un membre de la reialesa britànica...
Jo crec que és una bona cosa, tant per la reialesa britànica com quan ha passat aquí coses més o menys similars, no? Recordo el cas de l'Iñaki Urdangarín, doncs que les famílies reials, i mira, enganxem el que parlàvem la dèria de la Llucia, doncs no siguin impunes, no? També perquè al final les monarquies en els països democràtics són simplement institucions representatives, i el fet de ser institucions representatives els obliga a que si alguna cosa han de ser és exemplars i tenir un comportament exemplar. En tot cas, entenc que el Quim Olivares acaba d'arribar a Londres i que això és molt fort i que l'han detingut. Ara, també relativitzem amb el sentit de que en l'escala Richter d'escàndols de la família reial anglesa...
N'han tingut,
home. Vull dir, sí...
És un detingut que pot acabar amb cadena perpètua. Sí, vull dir, no és poca cosa. És veritat que havien tingut més vergonyants, diguem-ne.
Jo era petitet.
Aquells àudios
del Campax.
Però, clar, allò no tenia una derivada, diguem-ne, penal.
No. Era una derivada íntima.
D'imatges, sí.
Diguem-ne humana.
Diguem-ne que són gent que fa anys que viu instal·lada a l'escàndol, no?
Sí. A veure, això, tornant una miqueta al tema Epstein, és que al final el personatge aquest tenia un entorn que entre sexe, poder, informació privilegiada, li permetia donar a cadascú allò que volia i necessitava, i ell ser com una persona importantíssima a nivell de bona informació i a nivell de ser una persona de referència per quan volies aconseguir alguna cosa, algun tipus de negoci, quan volies contactar amb determinades esferes o quan volies simplement passar-t'ho bé i tenir, doncs, qualsevol barbaritat per l'oci, no? I el fet de que se l'hagi detingut en aquest Andrew Mountbatten Windsor, no? Per aquesta qüestió que es pugui ser, doncs, de filtració d'informació privilegiada, podria formar part molt ben bé de la voluntat d'Epstein de tenir dades i informació de primera mà d'aquells organismes internacionals i que poden tenir una certa influència geopolítica o geoestratègicament. Ara, si aquest arran trincat, jo crec que pot ser el primer d'una dòmino que anem veient, doncs, de personalitats que anaven ocupant, que, per cert, ocupava aquest càrrec de representant en un organisme internacional d'àmbit del comerç, perquè era por ser vos quien sois. O sigui,
clar.
Per tant, això, en certa forma, era el germà del rei, i encara ho és, el germà del rei. I ho era constant fer aquesta feina. Allò que dius, posem 3 hores de cotxe perquè no m'esquitxo, home, doncs mira, què vols que et digui? Tens una obligació, com deia el Ferran Extra, d'exemplaritat. I jo, d'alguna manera, crec que això de desgastar i ha de passar una mica de factura a la corona, coi.
Jo faig la mateixa lectura. A mi el que em sorprèn de tot plegat és, d'entrada, el constatar, no?, que el cas Epstein no només té aquella vessant sexual, l'òbvia, no?, la que veiem i que hem vist en fotografies i tal, sinó que té una altra vessant igual o més greu. No voldria comparar, perquè evidentment no es pot, però que té una altra vessant de tràfic de dades, d'influències i, en aquest cas, de secrets d'estat, no? Per tant, des de la dimissió la destitució de Peter Mandelson, ja es va veure que hi havia tota aquesta segona, aquesta cara B, que evidentment ara haurà de ser objecte de tractament. Per cert, la primera part de la història, la sexual, no ha generat cap tipus de procediment a Estats Units, és a dir, sembla com que es mira literalment cap a un altre lloc, ningú vol veure aquella realitat, i en canvi sí que l'està deixant, en aquest cas, la segona cara, que pot tenir una repercussió evident, no? La segona reflexió que faria és també aquesta, és a dir, la diferència en el context d'una corona o d'una monarquia, la diferència entre ser un que tractin com un ciutadà o que tractin com un súbdit és aquesta. És a dir, em tracten com un ciutadà quan m'acrediten de forma empírica que el rule of law, que l'imperi de la llei, aplica, i que els aplica, i que se'ls processa, i que se'ls deté, no? Perquè els privilegis són obvis i estan constitucionalitzats i validats de forma majoritària a nivell col·lectiu. Però això no pot equivaldre a impunitat, no? Perquè llavors passem a ser súbdits, aquells ciutadans que aplaudim i tal. És aquest rule of law. Jo penso que la nostra monarquia amb això està fent passos endavant. El processament de la infanta Cristina va ser un exemple clar de que ningú, com a mínim de la família real, quedava fora dels sedars de la justícia, i penso que l'acte, en aquest cas, aquesta detenció, és una mostra d'aquesta submissió a l'imperi de la llei per part de la família britànica. Per tant, des de la meva perspectiva, benvingut sigui.
És inviolable el rei d'Anglaterra com el rei d'Espanya o no?
Desconec, és a dir, la figura de la monarquia britànica es genera a partir de Cromwell, al mitjans del 17, allà es comencen a definir els grans paràmetres de la submissió de la monarquia, en aquest cas al Parlament, i entenc que els paràmetres van ser homologables, no?, perquè la inviolabilitat...
Ah, perquè això pel que han detingut l'Eduard, no?,
Andreu.
L'Andreu, l'Eduard és l'altre. Pel que han detingut a l'Andreu, si ho hagués fet el rei d'Espanya, no l'haurien detingut, perquè entraria dins de la seva inviolabilitat, que cobreix tots els seus actes com a rei i mentre regna. És a dir, de fet, a Joan Carles I s'ha intentat obrir procediments argumentant que potser hi havia alguns delictes fiscals que els havia comès quan ja no era rei i, per tant, quan ja no estava cobert per aquesta inviolabilitat, que és absolutament blindada i sagrada mentre és rei.
Aquest és un debat de magnituds còsmiques, eh? I evidentment ho és. És a dir, la meva interpretació de la inviolabilitat implica que només ets inviolable en mèrits dels actes que realitzes en aquella condició, clar. No qualsevol acte. És a dir, si jo...
Clar, però estàs a l'Organització Mundial del Comerç, si estàs en nom de la corona, diguéssim...
Evidentment ets inviolable. Clar. Estàs exercint jurisdicció, sobirania, no? Estàs exercint representació i, per tant, el que passa és que després tu aquella nit, com a ciutadà o com a persona, com a ésser humà, cometis una agressió sexual, això no hauria de quedar, no hauria d'entrar dintre de l'àmbit de la inviolabilitat, perquè accedeix a les facultats de representació que té encomanades. No només les accedeix, és que les contraria. Per tant, jo seria partidari d'una interpretació restrictiva, insisteixo, per tal de promoure aquesta idea. Jo no sóc un súbdit, sóc un ciutadà.
Mm. El rei d'Anglaterra, el rei del Regne Unit, és legalment inviolable, no així la seva família.
És dir, com Espanya.
Els membres no són inviolables, en canvi.
El mateix que Espanya.
The king can do no wrong. El rei no fa res malament.
Vale, sí, sí, no, sí,
és infal·lible.
És infal·lible.
Doncs mira, és igual.
Passen 8 minuts a dos quarts. Fem una pausa i de seguida venim aquí, a Catalunya. Tenim un primer pas per tenir pressupostos de la Generalitat. Acord entre el govern i els comuns. Falta l'acord amb Esquerra. Ara ho analitzem.
Catalunya migdia.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
Thank you!
Per aquí, sisplau.
Després d'una gala del revés d'infart... Take my hand, I will let you go. Continuen les sorpreses. Ella, la meva... Aquesta setmana viurem una gala èpica. Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 19 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb la Lourdes Ciuró, amb el Ferran Casas i el Marc Molins. Hem parlat sobre la detenció d'Andreu d'Anglaterra, del germà del rei d'Anglaterra. Però aquí a Catalunya la notícia és que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach han firmat aquest migdia l'acord que garanteix que els comuns votaran a favor dels pressupostos de la Generalitat per aquest any 2026. Després de setmanes de negociació, han aconseguit tancar una nova regulació de la compra d'habitatges per aturar l'especulació immobiliària, diuen. Segons l'acord, a partir d'ara, la compra d'habitatge nou quedarà limitada a les anomenades zones de mercat tensionat on els lloguers tenen un topall. Són uns 270 municipis on viu el 90% de la població de Catalunya. Els grans tenidors, els propietaris doncs, que tenen més de 5 habitatges, només podran comprar un pis nou per residència habitual o bé un edifici sencer sempre que es llogui respectant els topalls de preus. Els petits propietaris també podran comprar un pis per viure-hi habitualment, com a única segona residència, o per cedir-lo a familiars, però també el podran llogar amb els topalls. Jéssica Albiach ha parlat d'acord històric pel fet que Catalunya, diu, sigui capdavant entera a l'Estat en la prohibició de les compres especulatives.
Ningú podrà comprar per especular. No podem impedir que compren. El que sí que podem condicionar és a què va destinat aquest habitatge. I aquesta és la clau de la reforma que fem.
El govern considera l'acord amb els comuns com un primer pas per tenir els pressupostos que el país necessita. La consellera d'Habitatge, Sílvia Paneken, ha parlat avui al matí de Catalunya Ràdio.
Va en la línia d'assegurar que les compres vagin vinculades a un ús residencial o un lloguer assequible. A través de l'urbanisme, a través del planejament, de caràcter temporal i acotat geogràficament a les zones tensionades.
Amb els comuns, doncs, ja està tancat l'acord. Amb Esquerra Republicana continuen avançant les negociacions. Tenen un acord polític per crear aquest consorci que obligarà a executar les inversions de l'Estat a Catalunya, que no hi hagi aquell decalatge entre el que es pressuposta i el que després s'acaba executant. I ara negocien alguns serrells. També ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
Creiem que és un bon instrument que ens ha d'ajudar, doncs això, doncs que l'Estat compleixi amb les inversions pactades, proposades, no només que compleixi, sinó que puguem decidir conjuntament quines són les inversions prioritàries. En aquest sentit, jo crec que hi ha un acord polític perquè això sigui una realitat.
Vaja, que ara mateix sembla que s'encarrila la possibilitat que hi hagi pressupostos. Dic sembla perquè després ja veurem que aquestes negociacions a vegades s'acaben torçant o s'acaben allò allargant en el temps i no hi ha acord. Però de moment tenim acord entre el govern i els comuns i veurem què passa amb Esquerra.
Mesures que són, pel fet de la... Jo em mantinc amb el fet de que les mesures, perquè són dades empíriques, que des de que els comuns i el sector i l'entorn comú incideix en el lleis de l'habitatge, cada vegada n'hi ha menys disponible. El fet de comprar la compra especulativa... O sigui, jo, per una banda, celebro que hi hagi pressupostos. Crec que és una bona notícia que un país tingui pressupostos i que es puguin fer, doncs, polítiques destinades a millorar la vida de la gent i a fer aquelles inversions que convenen, no? Ser hostatge dels comuns amb una política pertinentment perniciosa, penso que és un error. I són dades. Cada vegada hi ha menys habitatge de lloguer. Cada vegada hi ha menys oportunitats per les persones que tenen uns salaris normals, que no són gent ben posicionada, funcionària, amb sous elevats, o amb sous elevats, doncs aquestes persones estan sistemàticament cada vegada més excloses del mercat. La compra especulativa és un concepte jurídic indeterminat. Per tant, continuem aprofundint amb la inseguretat jurídica. La inseguretat jurídica, que no la contenció de rentes, la contenció de rentes no perjudica. El que perjudica és la inseguretat jurídica, expulsa aquelles persones que poden posar habitatge al mercat. L'administració no en té, perquè no en fa, perquè porta 10 o 12 anys d'endarreriment, com a poc, sent generosa, i qui pot fer-ne o pot tenir-ne en aquest salcastre. Solució: les inversions es poden fer arreu del territori, si molt oposa, arreu d'Europa. I on s'està invertint? Exponencialment molt més fora de Catalunya. I això li podem agrair als comuns i a les polítiques dels comuns. Informes dels experts. Això dels informes va a barris. Jo te'n puc portar quatre més d'uns altres experts que refaten punt per punt el que diuen els informes dels experts dels comuns, que casualment són els que han liderat el sindicat de llogateres, l'Observatori d'ESC, o els mons vinculats als comuns. Per tant, de mal en pitjor amb el tema de l'habitatge, una llàstima. Esperem que aquesta llei pugui anar a poc a poc, i si més no pensada, i amb tràmit parlamentari. Perquè el que és un dels grans errors d'aquesta legislatura especialment és on que se porten coses al dictat dels comuns i d'Esquerra en bona part, perquè s'han aprovat totes les mesures que Esquerra va portar l'anterior legislatura, que PSC les va tombar, ara s'han aprovat totes, està en el Constitucional, més inseguretat jurídica. Per tant, esperem que això pugui fer un debat parlamentari raonable per poder intentar donar seguretat jurídica, senyors, perquè si no estem condemnats al fracàs i no tenir habitatge.
Jo discrepo de Lourdes, com sempre que parlem d'aquest tema.
Benvingut sigui, que hi hagi discrepància.
A mi em sembla necessari, em sembla que han de ser unes mesures complementàries amb construir i amb que hi hagi més oferta d'habitatge, és a dir, només construint no ens en sortirem, només regulant no ens en sortirem. És a dir, tot és necessari
rehabilitar.
Davant la situació que tenim, doncs, de creixement demogràfic, d'un canvi de model familiar que fa que cada cop hi hagi més gent que viu sola i que, per tant, doncs, l'índex d'ocupabilitat dels pisos ha baixat al nostre país i, singularment, doncs, a les ciutats i a les àrees més metropolitanes. Jo crec que és evident que cal avançar a que l'habitatge no sigui tan rendible com ha sigut fins ara per invertir-hi. És així, ja sé que això doncs no agrada perquè hi ha sectors que estan molt enfadats que diuen que no s'especula però que quan es persegueix l'especulació s'enfaden molt, malgrat que ningú especula. Vull dir que és una cosa que a mi em costa una mica d'entendre. Ningú especula, però quan es prenen mesures contra l'especulació, n'hi ha que s'enfaden molt.
S'especula, no sé, amb els aliments, s'especula.
Potser és que algú
ja ho hem parlat, això.
Sí que realment especula. I en tot cas, la Lourdes ha exposat un problema que ha dit, és que hi ha gent que no vol posar els pisos a llogar per totes aquestes regulacions. Doncs bé, doncs el que haurà de fer les administracions és que, com que estem parlant d'un bé de primera necessitat, com és l'habitatge, i que és evident que es necessita que aquests pisos surtin al mercat...
No, és que es venen, Ferran.
Per lloguer
no, no,
o comprar,
és que es venen.
Doncs això,
es venen.
Que es promogui que aquests pisos surtin d'una o altra manera al mercat.
No, és que,
si no hi ha lloguer i hi ha compra, doncs s'haurà de mirar la forma en la qual, doncs, algú pot adquirir aquests pisos. Per exemple, la llei aquesta que s'ha pactat avui ho diu, que sí que es podrà, doncs, comprar un edifici sencer de pisos per posar-lo en un lloguer d'acord amb els topalls. Bueno, doncs igual és una manera. I si hi ha propietaris que resulta que tenen un pis per llogar i per les noves regulacions tenen molta por i no el volen treure, doncs hauran de pagar
no,
més impostos.
No, és que el venen.
Hauran de pagar més impostos o posar-lo a la venda. Doncs pues molt bé. Pues si surten més pisos a la venda, com que això regeix per la llei de l'oferta i la demanda, doncs
compra?
Ja baixarà el preu.
Però qui els compra?
Mira, Marc, posa'm una mica d'ordre o una mica de...
Organització. Organització.
Una mica de pau, posa'm una mica de pau.
No em sento massa capaç. En tot cas, ho faria al revés. És a dir, jo començo celebrant, com feia la Lourdes, que hi hagi avinentesa per una llei de pressupostos. No? Al final, en un estat de dret com el nostre, la diferència entre la recaptació o una confiscació és que hi hagi una llei de pressupostos, no? És el que legitima l'exigència dels impostos, el fet de que tu tinguis un pla de despesa i que sigui conseqüència d'una negociació i d'una aprovació, en aquest cas, per la via legislativa, no? Per tant, és fonamental en tant que paràmetre de legitimació de la pressió tributària, que després és obvi que sentim tots, no? I a banda és que és l'instrument que permet concretar els valors d'un partit. Si tu no tens pressupostos, aquella despesa no va orientada a la concreció d'uns plans programàtics i, per tant, d'uns valors. Jo crec que és essencial celebrar que hi hagin pressupostos i tot el que això implica. La segona reflexió que faria és precisament aquesta, és a dir, jo, més que la llei de pressupostos, o no només la llei de pressupostos, el que és fonamental és el control i la rendició de comptes, perquè ens passa massa sovint, no?, que hi ha una llei de pressupostos, sobretot a nivell general, i després no, l'únic que tenim és notícia de com s'ha concretat aquests incompliments, no?, quan ens diuen el 23%, només s'ha executat el 23% del pressupost en el manteniment d'infraestructures. Hauríem de saber què ha passat amb l'altre 77%, on ha anat, per quin motiu, per quina circumstància, perquè si no aboquem en excés l'atenció a lo que és la configuració del pressupost i, en canvi, ens passa relativament desapercebut el que implica l'incompliment, no? Per tant, celebrar la creació d'aquest consorci, que tindrà per objecte, a priori, el donar transparència a aquesta rendició de comptes. I pel que fa a la condició, jo no ho acabo de veure clar. Jo és que estic més a favor, en aquest cas, del plantejament de la Lourdes que la del Ferran. És a dir, que la necessitat de vivenda respon... És una qüestió que afecta directament a la dignitat de les persones. És una obvietat que no cal discutir. Si aquesta necessitat s'ha de concretar a través d'aquestes polítiques, jo, personalment, també tinc els meus dubtes.
Mm. És que hi ha una cosa que és molt fàcil dir, és que la Lourdes defensa els propietaris. Jo el que voldria és l'habitatge assequible.
No, jo ho he dit, ja ho dius tu.
No, o sigui, m'ho he dit moltes vegades. No és avui això, aquest tema és un tema recurrent, anirem parlant moltes vegades, i clar, la defensa dels propietaris. Jo no defenso els propietaris. Jo el que voldria és que hi hagués una normativa que permetés que la gent pogués accedir a l'habitatge. Doncs hi ha mecanismes que permeten sancionar, i de quina manera, l'especulació. Per exemple, la plusvàlua municipal. La plusvàlua municipal el que grava bàsicament és que quan més aviat des de que tu compres un pis el vens, clega que et foten. Quan més trigues a vendre-te'l, doncs menys pagues de plusvàlua municipal. Per tant, són vies que permet fer escalivades autèntiques, aquell que compra per vendre, per dir, escolta, compro barat, arreglo i ven car. Doncs escolta, doncs fes-ho, ara paga la plusvàlua conseqüent que toca, no? Uh-huh. I com és que portem 20 anys amb governs de tots els colors, que fem que l'habitatge sigui el problema de la vida? Com més va, com més regulació d'aquest tipus, jo dic d'aquest tipus perquè es fa d'esquenes a la resta de gent que no pensen com jo. Jo tinc accés a la porta de poder condicionar el govern i com no ballis a peu dret, no cal que ballis de cap més manera, perquè si no et donaré suport. Llavors, en polítiques d'habitatge...
Home, però l'Urdes...
En polítiques d'habitatge...
Acabes de sortir de l'ou.
No, estic parlant en polítiques d'habitatge. És que, perdona una cosa, Ferran, deixa'm que acabi. Les polítiques d'habitatge, si realment són tan problema i estem parlant d'un dret essencial, sí. Qui té la capacitat de governar i pactar amb altres forces polítiques ho hauria de fer. ho hauria de fer, perquè el que no podem ser hostatges és de les polítiques, ni d'un extrem ni de l'altre, ni en matèria d'habitatge ni en matèria de drets humans.
Doncs a, malgrat que
això parla de rigor,
que els comuns siguin una força minoritària, siguin una força petita, allò que defensen en matèria d'habitatge
és un error.
No és marginal.
I tant.
No és marginal.
I tant, perquè
només
els números
són quina és la situació
negatius.
I què és el que diuen les enquestes, quina és la preocupació
de la gent
transversal totalment dels electorats, per veure, doncs, com amb això és evident que el discurs dels comuns, jo crec que després treuen els vots que treuen, però el discurs dels comuns en el tema de l'habitatge va molt
habitatge
més enllà de les fronteres d'aquest partit.
Ferran, l'habitatge, per mi la pregunta si l'habitatge és la causa o és la conseqüència. És a dir, si tu fas una política de prohibició absoluta, anem a suposar que tendim tots a un model econòmic diferent al que tenim constitucionalment definit, i anem a un model, pues, en fi, d'un altre perfil. Però tu mantens salaris baixos i vida cara, és que tampoc la gent podrà accedir a la vivenda, no? És a dir, el problema... La vivenda és la causa o és la conseqüència? Jo penso que el problema és més sistèmic, que té a veure amb un encariment, amb una inflació del cost de la vida sense precedents i amb un empobriment col·lectiu com a conseqüència doncs, la baixada de sous, etcètera, etcètera. Focalitzar-se en la vivenda,
bueno,
i a la
però,
vegada deixar, també, deixar però, que s'especuli com s'especula amb sanitat,
no
com s'especula amb educació, amb lleure, amb aliments, amb l'energia...
Però aquí, Marc, s'estan negociant uns pressupostos. I aleshores, com que els pressupostos no es pot regular els increments salarials, perquè no es poden regular els increments salarials de la gent que treballa amb les empreses privades, la Generalitat de Catalunya...
Fiscals,
però la Generalitat de Catalunya no té competències per incrementar el salari mínim. El salari mínim està centralitzat a nivell espanyol. Però sí que pot tocar determinades coses. Pot tocar determinades coses de la fiscalitat, molt poques, molt poques, perquè té una capacitat molt limitada amb l'IRPF, cap capacitat normativa amb l'IVA, cap capacitat normativa amb l'impost de societats, són els grans impostos. És a dir, sí, pot tocar un impost de les begudes ensucrades, però això és que, vull dir, són pinuts.
Ens estàs donant la raó, l'estàs dient, com que no es pot fer res més efectiu...
Bueno, però tu, des de la Generalitat, des de l'administració de la Generalitat, com des d'un ajuntament, quan es negocia el pressupost, quan negocien els grups polítics, doncs has de tocar les tecles que tens a la mà. I és evident que en aquest moment la de l'habitatge és una tecla que s'ha de tocar. I el govern d'Illa va dir, escolta'm, construirem més de 200.000 habitatges entre iniciativa pública i privada. Doncs molt bé.
Però mentrestant,
això és un temps. És una eina. És evident que això s'ha de fer. Però és evident que també s'ha de regular.
Però tu, Ferran, me'n parles de discurs. I el discurs, amb els discursos no es creen habitatges. I pots, com els discursos que podem estar d'acord, que jo vull habitatge assequible, vull habitatge sostenible, vull habitatge arreu, no només a Barcelona, vull voler viure on vull i poder arribar al meu lloc de treball en condicions. Això és un discurs.
Però quan el mercat es regula sol, això no passa.
No, quan es regula sol, el que no passa... És a dir, el mercat s'ha de poder regular si hi ha oferta. I el que hi ha ara és una manca d'oferta. I molta demanda. Hem regularitzat persones que necessiten ser regularitzades perquè necessitem que treballin.
La regulació va en contra de l'oferta?
Per tant,
jo crec que no.
Jo el que dic és que el que has d'aconseguir és que la regulació vagi a favor de l'oferta, que faci generar oferta, no que es limiti a posar topalls i prohibicions que el que fan és retraure-la.
En aquest cas, va en contra de l'especulació.
No,
va en contra del negoci especulatiu de l'habitatge.
Estem en contra, la gent estem en contra de no poder accedir a un habitatge. Tothom, això ho compra tothom. Però estem aconseguint que no hi hagi habitatge.
Escolta,
quin és el problema?
Pressioneu
els
partits,
les polítiques.
Pressioneu els partits polítics de dretes perquè
no, de dretes
vulguin
no.
pactar i que... vulguin asseure's
ni dretes, ni
a parlar d'això amb el PSC, perquè és evident, i si els oients han observat una mica la política catalana els darrers anys, que el PSC amb això ha fet un cert viratge i que coses de les que estava en contra quan governava Esquerra Republicana
bueno,
en matèria de regulació, ara està a favor.
Està a favor.
Perquè ha de pactar amb Esquerra Republicana i amb els comuns i fins
no
i tot amb la
CUP.
Perquè Junts per Catalunya no vol pactar res amb el PSC. Aleshores, doncs, que els votants de Junts per Catalunya demanin explicacions a Junts per Catalunya de per què obliga el PSC a pactar amb el que per la Lourdes sembla una extrema esquerra,
sí, és una extrema
absolutament
esquerra,
marginal.
Del que segur que no hi ha dubte és de l'injust que representa que l'Òscar endemani que jo posi pau en aquesta discussió. O sigui, això em sembla una tasca impossible.
Escolta'm, és que tampoc no es posaran d'acord, per tant, buscava una tercera via, era una tercera opció, però vaja. Veurem que tot plegat sí que fa la sensació que pressupostos en tindrem, perquè ara mateix...
Això ho hem de celebrar.
Tancament d'acord amb els comuns i
que Esquerra Republicana...
La música que sona, diguem-ne, de les negociacions amb Esquerra és que, com a mínim, que estan avançant, que no s'han trencat i que no estan embarrancats.
Jo me la jugo que n'hi haurà.
Fa pinta.
És
una gran notícia.
Jo també crec que sí, però dependrà de Pedro Sánchez. És a dir, si Pedro Sánchez vol que es compleixin els acords en matèria de recaptació de l'IRPF i obliga a Maria Jesús Montero a cedir en això, doncs suposo que Esquerra Republicana s'hi posarà bé i aprovarà els pressupostos perquè en tenen ganes. El que passa que no ho poden fer assumint determinades renúncies, perquè crec que seria un error polític per part d'ells.
Com has dit, la recaptació de l'IRPF.
El tema de la recaptació de l'IRPF.
Perquè Esquerra va retirar la seva proposta.
Sí, la va retirar, però ho volen fer a través d'esmenes a la LOFCA. Ara el que està intentant el govern espanyol i el PSC, de moment, doncs, està creuant els dits perquè arribin amb alguna mena d'entesa. El que està intentant el govern espanyol és canviar la recaptació de l'IRPF per aquest consorci d'infraestructures.
Sí. Que veurem si és prou o no. Esquerra diu que no.
És que no es tracta de canviar una cosa per l'altra, perquè les dues coses estan a l'acord d'investidura de Salvador Illa. I, per tant, jo crec que ens hauríem d'acostumar, en termes democràtics, que els acords hi són per complir-se, que els acords no són guions de negociació, que els acords s'han de complir. I, a més, en aquest cas, és un acord que no només el va signar el PSC i Esquerra, sinó que va passar per l'executiva del PSOE.
Doncs veurem si es mouen o no les coses. En tot cas, ens diuen que van avançant. Veurem si prou com per tancar un acord o no. Això hauria de ser força imminent, perquè la voluntat seria tenir pressupostos el més aviat possible. I si no, doncs una nova pròrroga, que ja fa uns quants anys que estem amb pressupostos prorrogats. Lourdes Ciuró, Marc Molins, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí a 30 segons seran les 4 de la tarda. D'aquí a 30 segons, doncs, saludarem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o sentireu els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins a vos, bona tarda de dijous a tothom. Catalunya migdia.